Totes les estètiques del període més ric de la història. 100 anys de música per a totes les expressions. Qui té por del segle XX? Un espai d'exploració musical amb Pilar Subirà.
Bona nit i benvinguts. Carles Surinyac, aquest serà el protagonista de la sèrie de 4 programes que iniciem aquesta setmana. Músic nascut el 4 de març del 1915, el centenari del qual ha passat força desapercebut a casa nostra. Tot i que Carles Surinyac és un compositor molt reconegut als Estats Units, sobretot per la seva producció per a la dansa, el seu catàleg de música simfònica i concertant és també molt extens i interessant. La sèrie tindrà 4 parts, com us dèiem. Al programa d'avui farem un retrat de Carles Surinyac guiats per Antoni Pizà, director de la Foundation for Iberian Music de la Universitat de Nova York. Les entrevistes que 2 periodistes nord-americans, Kate Mathison i John Gruen, van fer a Surinyac a finals dels anys 70 seran el fil conductor per parlar de la relació que Surinyac va mantenir amb la dansa contemporània, escrivint per a les companyies de Martha Graham, José Limón o John Butler al segon programa. I les 2 últimes sessions les dedicarem a l'audició de la música concertant i simfònica de Carles Surinyac. Antoni Pizà és qui ens acompanya avui per aquest recorregut biogràfic amb el qual introduïm la figura de Carles Surinyac. Bona nit, Toni, i moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i també per la teva col·laboració per elaborar aquests programes.
Moltes gràcies a tu i enhorabona pel teu programa i per dedicar aquest programa al Carles Surinyac, que és un gran compositor i que val la pena sopar i escoltar la seva música i parlar sobre ell.
Antoni, tu has tingut accés al que podríem dir que és la font principal per abordar la figura de Carles Surinyac, el seu llegat que de manera curosa es conserva a la Biblioteca Pública de la ciutat de Nova York. És així?
Efectivament, tots els papers del Carles Surinyac estan a la Biblioteca Pública de Nova York, a la seu del Lincoln Center, no? I es tracta d'un llegat de 38 caixes que bàsicament compren 2 parts. Una és, tots els manuscrits del compositor, tots els manuscrits musicals, els autògrafs musicals, no? I l'altra part són la correspondència personal i la correspondència del business, per dir-ho així, no? Tot el que sigui correspondència amb els editors, amb les cases discogràfiques, amb les televisions, les ràdios, etc. Tot el que li proporcionava els seus ingressos. I això és bàsicament està molt ben conservat i molt ben organitzat per 2 raons. Una és perquè el compositor va treballar i es va esforçar perquè aquestes caixes de materials estiguessin molt ben organitzades i estiguessin molt ben seleccionades i classificades, no? Que ho va fer, part ho va fer ell. 2, perquè ho va deixar no a la seva família directa, sinó a l'Agència de Drets d'Autor que li gestionava els seus ingressos, que és BMI. En anglès, naturalment, BMI, que és una de les grans agències d'administració de royalties i de dret d'autor dels Estats Units. I 3, perquè el personal de la biblioteca és gent molt professional i que amb aquests materials ho han deixat molt bé. El Surinyac va morir en el 97. I han passat pràcticament 10 anys perquè aquests materials estiguin disponibles i crec que hi ha un gran llibre a fer per algú que el vulgui fer, no? Perquè tot està, ja t'he dit, tot està allà i està en perfecte estat, classificat en carpetes. Realment és un paradís per un investigador, perquè no has d'anar a encalçar un document a Barcelona i un altre... Bueno, sempre s'ha d'encalçar un document aquí i un altre allà, però pràcticament tot està allà.
Remuntem-nos, si et sembla, a partir d'aquesta documentació a la infantesa de Surinyac. Neix a Barcelona l'any 1915 en el si d'una família benestant i de petit ja descobreix que es vol dedicar a la música, o si més no, que la música li agrada.
Ell sempre explicava va començar classes de piano la seva mare. La seva mare era d'origen centroeuropeu, de l'antic imperi austro-hongarès. Però la seva mare havia nascut a Madrid. I la seva mare era una dona amb aquesta tradició centroeuropea de la música i de l'educació i de la formació, i que es va casar amb un català aquí a Barcelona, que era el pare del Carlos. El Carlos sempre va dir que la seva mare no havia estat la seva mestra de piano, sinó que era una gran pianista a casa. O sigui, que tocava molt bé el piano, segons el seu fill, però a casa, que no va fer recitals, i entre altres coses, el Carlos sempre deia que a ella li hagués agradat fer recitals, però que en aquella època, que una dona es dediqués a la música, sobretot una dona de la burguesia catalana, de la família Surinyac, no hagués estat molt ben vist i probablement ja no s'hagués casat amb el seu pare. I la seva mare sempre va fomentar aquesta vocació musical, i el seu pare, segons deia ell, al contrari. El seu pare era corredor de borsa i no li pareixia molt bé això. Li semblava que el noi havia d'estudiar una carrera, diríem, de les típiques, no? Però ell va decidir continuar els seus estudis. Va estudiar piano a l'Acadèmia Caminals, crec que es deia, del Josep Caminals, i després va estudiar al Conservatori composició amb l'Enric Morera. La seva família tenia un abonament de per vida en el Liceu. I en el Liceu va conèixer un director alemany que venia aquí, a Barcelona, a dirigir. I el Carlos li va dir que tenia ganes de dedicar-se a la música, i aquest director li va proporcionar la possibilitat d'anar-se'n a Düsseldorf, amb la idea d'entrar a un conservatori que jo entendria que seria una mena de conservatori mitjà o elemental, no? Amb la idea d'entrar a un conservatori superior, primer a Colònia i després a Berlín. Però l'estada a Düsseldorf, que va ser d'uns mesos, va ser una preparació per entrar al conservatori.
El que havia portat Surinyac fins a Berlín, entre altres coses, era la devoció per la figura de Richard Strauss i les ganes d'estudiar amb ell. Realment, Surinyac va rebre classes de Strauss, com sovint es diu?
Tota la documentació que jo he mirat diu que, efectivament, i el que ell sempre va dir, que va assistir a uns seminaris de composició. A vegades és composició i a vegades és orquestració, al Kunstakademie, l'Acadèmia d'Art i Música de Berlín. Estem parlant dels anys 40, no? I no queda clar si varen ser lliçons, diríem, personals de composició i orquestració. Jo crec que no. Jo crec que va ser que el Richard Strauss organitzava aquests cursos, és a dir, el conservatori els organitzava amb el seu nom i se seleccionaven uns alumnes i després alguns assistents feien algunes classes, no? Hi ha una anècdota curiosa que ell la va contar en diverses ocasions, el Carlos la va contar, i és que els alumnes d'aquest seminari de composició un dia els van dir la família Strauss, el senyor Richard Strauss us convidarà a prendre cafè a casa, a la seva casa, i prepareu-vos perquè serà, posem per cas, dijous que ve, no? Una cosa així. I tots els alumnes molt, molt, molt il·lusionats. I van anar a la casa del Richard Strauss, als afores de Berlín, i quan van arribar va sortir la senyora Strauss i els va servir un te a tots els alumnes, que m'imagino que eren 4, 5, 6, però en el Richard Strauss no el van veure mai, en aquella ocasió, com a mínim. O sigui, això el Carlos ho va contar, en més d'una ocasió. És una anècdota que ell, durant els anys, la va repetir moltes vegades. Per tant, va rebre classes directament del Richard Strauss? No estic segur d'això. A vegades, ell ho deixava una miqueta en viu. De totes maneres, sí que ell ho va esmentar alguna vegada i tal vegada se va aprofitar una miqueta d'aquest prestigi.
Sigui com sigui, l'estada a Alemanya va ser una etapa de formació essencial per a Surignac.
És a dir, com he dit, primer es va preparar per entrar al conservatori a Düsseldorf, i de Düsseldorf va entrar al conservatori a Colònia. I després de Colònia va pegar el bot a la capital, per dir-ho així, bueno, que era la capital, no? A Berlín.
Estem parlant de l'any 40-41, sí. En plena guerra europea. Sí, estava ella a Alemanya.
Sí, ella estava a Alemanya, sí.
O sigui, la guerra el va enganxar de ple a Alemanya.
Sí. I pensem, ell no se va... Ell va ser un gran, diríem, defensor de la causa del sionisme i va tenir moltes amistats, com la família Rothschild, que eren jueus i tal, però ell estava, durant l'Alemanya nazi, ell estava a Berlín. I no es pronuncia mai en si sí o si no sobre el nazisme. Bueno, han de pensar que era una persona, vull dir, que va quedar horroritzat, segurament, no?
I potser per això va decidir també tornar cap aquí.
Sí, diguem, sí, sí. I sobretot la seva trajectòria posterior és, diríem, molt obertament, diríem, amb molta sensibilitat cap a la causa israeliana.
Suposo que l'any 42 no era l'any ideal per quedar-se a Berlín.
No.
Tornar cap a Barcelona.
Va tornar a Barcelona, efectivament.
I aleshores aquí va passar uns anys intentant també obrir-se camí.
Sí, ell va dir que el seu pare, que era corredor de borsa, un inversor, un burguès, una persona, diríem, el típic, m'imagino jo, no? La típica persona que veu que ha de mantenir una família, que l'està mantenint, una família, i que lo important a la vida són els diners, etcètera, li insistia molt al fill que se guanyés la vida. I li va dir, segons el fill, li va dir, si tu vols dedicar-te a la música, compondre no és la millor, no és el millor camí, tu has de dirigir. I va entrar en el liceu, primer com a repetidor, pianista i repetidor, i després com a director assistent o ajudant de direcció orquestral. Això va ser una mica quan va tornar aquí a Barcelona, no?
I això en paral·lel ja amb les primeres composicions?
Efectivament, sí. En paral·lel les primeres composicions, que sembla que la primera composició sencera i formal va ser el quartet per piano de l'any 42, però crec que la primera obra que va publicar i que, per tant, vindria a ser l'opus 1, crec que és les tres cançons espanyoles, amb textos d'una del García Lorca, l'altra crec que és del Lope de Vega i la tercera no ho recordo ara exactament.
Estoy triste.
Va començar també a dirigir a França, diferents orquestres a França, i amb una d'aquestes... Clar, ell ja estava en el Liceu i tenia oportunitat de conèixer gent del circuit internacional a partir del Liceu, no? I amb una d'aquestes excursions a l'exterior va decidir quedar-se a París. I a París va establir molt bons contactes amb editors i amb orquestres i altres institucions, no? Hi ha una cosa curiosa, i és que... ara aquí ja estem parlant de la postguerra mundial, l'any 46, una cosa així, 47, 48, no? I és que els editors estaven molt... Els editors de música, en aquests anys de la postguerra mundial, estaven molt, molt ocupats, tenien molta feina de fer reimpressions del repertori bàsic, del repertori Beethoven i Mozart i aquestes coses, no? I per lo tant, ell va veure que, estant a França, no tenia moltes oportunitats de publicar música i que per trobar un editor tal vegada se n'hauria d'anar als Estats Units. I això va ser una cosa per la qual se'n va anar als Estats Units, també, per poder publicar allà. Però això és una... ja ens estem avançant una miqueta, no? Però França va dirigir bastant i va conèixer a molts, tots els compositors, bàsicament els compositors del grup dels Sis, no? Però el seu millor amic sembla que era el Francis Poulenc, el qual li deixava la seva casa... no sé exactament si quedava allà o què, però com a mínim era com a la seva base a París, era la casa del... Ell utilitzava l'adreça del Francis Poulenc com a la seva base, diríem, no? Quan era a París. Ell havia compost com a alumne de composició a Berlín amb el seu professor, que li deien Pabst, un professor de composició molt, molt sòlid a Berlín, i ja a Berlín ell va, diríem, a Berlín li van com a descobrir, el van empènyer una miqueta, no?, cap al llenguatge musical que seria un poc el seu segell, no? Que és una mena de llenguatge musical de un poc andalús, un poc en la línia de cert Albéniz o de cert Manuel de Falla, no? I a França continua un poc amb aquest accent andalús en la seva música, el que ja va creant, no?, les obres... I sobretot comença, com deia, dirigeix orquestres i comença a compondre amb aquest estil, no? Que seria un poc el seu estil, en el fons.
París, però, no seria la destinació definitiva del viatge que havia iniciat Surinyac. Aviat li va sortir l'oportunitat de marxar cap a Amèrica.
De fet, a l'any 50 va tenir una oportunitat de dirigir l'orquestra de Quito, a Equador. Mm. I...
Que era l'orquestra fundada per catalans.
A veure, aquí tal vegada hi ha aquest punt de connexió, no?
El Xancó i...
Efectivament.
I el Benejam estaven per allà també.
Exacte,
en aquell moment.
Exacte. I arriba a Nova York amb l'intenció d'anar a Quito. I arriba a anar a Quito. Però quan arriba a Nova York, abans d'anar a Quito, diu, bé, aquí els compositors cobren per compondre. I els directors cobren per dirigir. I, a més, els editors de Nova York estan interessats, com que no tenen les planxes de la impremta ocupades en reimprimir Beethoven, que és el que, segons ell, estava, feien els francesos i els alemanys, que estem parlant de la postguerra, no? Aquí volen obres noves. I compleix el seu contracte en Quito, torna a Nova York i l'any 50 decideix quedar-se, en el novembre de l'any 50. Per això moltes fonts també diuen que és el 51, que va ser ja realment quan ja s'hi va quedar. Però la primera vegada que posa peu en els Estats Units és l'any 50.
Sí, que l'esperit pragmàtic, de fet, és el que va anar-lo movent d'un lloc a l'altre.
Un gran esperit pragmàtic i meticulós i calculador, en el millor sentit de la paraula. I als Estats Units, des dels primers mesos, se va guanyar la vida. Se va guanyar la vida escrivint sintonies per la ràdio i per la televisió, que ja hi entrarem, no?
Ell no tenia contactes als Estats Units quan va arribar-hi.
El contacte principal que tenia era el seu editor francès. Segons tinc entès jo, el seu editor era la Schirmer, que és de Nova York, però a França. Això era el principal contacte. I quan arriba a Nova York, ell entra en contacte amb la Schirmer. No la Schirmer francesa, però la Schirmer americana, la mare de la Schirmer, no? Per dir-ho així. I aquesta editorial li comença a proporcionar contactes, no? Li presento compositors, li dona oportunitats per dirigir i li presenta els executius de ràdio i de televisió que el contraten per escriure sintonies de 30 segons i de 5. Aquestes sintonies amb manuscrites ell les va guardar i es conserven a la Biblioteca Pública de Nova York.
Podríem dir, però, que Surinyac va tenir un cop de sort que va impulsar la seva carrera americana.
Ell va tenir una oportunitat que va canviar la seva vida. I va ser que el van contractar per dirigir un concert de compositors vius i compositors contemporanis en aquell moment, l'any 51-52, en el MoMA, en el Museu d'Art Modern de Nova York. Havia de ser un concert per presentar la nova música dels nous compositors, compositors joves, compositors avantguardistes, etc. Aquests compositors eren l'Aaron Copland, el Menotti, el Virgil Thompson, i a ell, el Carlos, el contracten per dirigir. Però també li donen l'oportunitat de que inclogui una de les seves obres. I aquí ell va decidir incloure una obra que després ha estat una de les obres més populars de les seves, que es diu Ritmo Hondo, en jota castellana. No? Ell va fer moltes versions d'aquesta mateixa obra i a vegades va mantenir el títol original, que era Ritmo Hondo, en castellà. A vegades ho va traduir a l'anglès, Deep Rhythm. A vegades els periodistes i els crítics varen, amb ultracorrecció, van, per reproduir un poc l'accent andalús, van posar una H, Ritmo Hondo, que això també es veu en el flamenc, etc. O sigui que hi ha diferents versions i el títol també de l'obra també té diferents versions.
L'estrena de Ritmo Hondo al MoMA de Nova York l'any 1952 va significar l'inici exitós de la carrera de Surinyac com a compositor als Estats Units.
Aquesta obra va ser molt important perquè, primera, el va posar a ell, que era un compositor desconegut i que acabava d'arribar, el posa al nivell dels compositors també una miqueta desconeguts, però com a mínim compositors emergents, compositors nous, compositors que estaven intentant trobar una oportunitat en aquell moment en els Estats Units, que, com l'Aaron Copland, el Virgil Thompson, el Menotti, etc. I segona, perquè es va fer a una institució de primera, aquest concert, que va ser el MoMA, amb presència de la crítica i, el més important, presència de gent del món de les arts d'avantguarda. Entre la gent que hi havia en el públic, hi havia la Martha Graham, la coreògrafa i gran creadora de la dansa contemporània, hi havia també la Bethesda Rothschild, o Rothschild, o Rothschild. La Rothschild, aquesta senyora, va dedicar gran part de la seva fortuna a subvencionar i a pagar i ajudar a la dansa contemporània a Nova York en els anys 50 i 60 i indirectament en els compositors que col·laboraven amb la gent del món de la dansa. I aquesta gent estava en el públic d'aquest concert. O sigui que... I, clar, quan va acabar el concert, tots els compositors van rebre enhorabones, hem de pensar, però el que sabem és que el Carlos Surinyac diu que molta gent va anar cap a ell per donar-li l'enhorabona de la seva obra i per a partir d'aquí ja donar-li altres oportunitats. Aquella mateixa nit li van sortir tres o quatre encàrrecs posteriors. Hi ha diferents versions d'aquesta obra, però la versió original, que és una versió pensada per concert, després es farien altres versions per dansa, per acompanyar una coreografia. Però la versió original és una versió de cambra, número 1, i sobretot d'instruments de percussió. No? I un dels instruments, si és que es pot dir instrument, és les palmes, no? O sigui, palmes flamenques, més o menys flamenques, no? Clar, els flamencs no s'identifiquen amb això, però el món de la música clàssica tradicional tampoc, o sigui que no és una cosa ni és l'altra. Però, de tota manera, per aquesta gent, per aquest públic, que podríem dir que són exploradors, investigadors de la novetat i dels nous sons, veure aquesta instrumentació que és xilòfon, timbals, palmes, i ara no sé si hi ha un altre instrument, tal vegada n'hi ha un altre, però bueno, és una instrumentació extremadament original a l'any 50-51 i exòtica, no? I efectivament sintonitzen dues coses molt importants. Una, l'exotisme, que tots n'estem tocats una miqueta, no? Però dos, l'empenta avantguardista, no? És a dir, això d'incloure un instrument com les palmes, no? A una obra, diríem, entre cometes, clàssica, en aquell moment era molt innovador, es considerava molt innovador, una cosa molt, molt nova, no? Ell va ser tota la vida un compositor tradicionalista, en el sentit de que totes les coses que han passat en els darrers 60-70 anys dins la música de concert occidental, a ell no li interessaven. Per exemple, els experiments aleatoris no li interessaven, els coneixia. Ell coneixia el dodecafonisme, el serialisme, no li interessava. La música extremadament dissonant i sense un centre, un mínim centre tonal, no li interessava. Totes aquestes coses no li interessaven. I aquesta peça, Ritmo Hondo, té un punt d'exotisme i un punt de modernitat, no? I li dona un balanç ideal per ell complir la seva, amb el seu rol de compositor modern, i pel públic també per acceptar una cosa que és innovadora, interessant, etc., però que tampoc no és res que rompi cap esquema, no?
I a partir d'aquí també, un cop li fan encàrrecs després de sentir el Ritmo Hondo, ja també ell es veu encaminat a respondre aquests encàrrecs amb les expectatives que li posen les persones que li demanen aquest tipus de música.
Efectivament, clar. Crec que la primera proposta per una coreografia d'aquesta obra va ser de la Doris Humphrey, i amb l'estrella del seu ballet, que era el José Limón. L'encàrrec de la Martha Graham va venir posteriorment. La Martha Graham va anar cap a ell, després del concert li va dir: aquesta mateixa obra n'han de fer una versió per una coreografia meva. De tota manera, la patrona espiritual i artística, però econòmica, de tots aquests projectes, de la Doris Humphrey amb el José Limón i posteriorment de la Martha Graham, tot venia d'allà mateix. Era de la Rothschild, d'aquesta dona de la família extremadament rica, jueus, que s'havien refugiat, alguns d'ells, alguna part de la família als Estats Units, i que dedicaven part de la seva fortuna a subvencionar la música. I en el cas concret d'aquesta dona, la Bethseda, era la dansa, la seva passió era la dansa.
Doncs a través d'aquests contactes ell començaria a escriure per la dansa, i podríem dir que un gruix molt important de la producció de Surinyac està dedicat a la música per ser coreografiada.
Sí, no li van faltar mai encàrrecs. Ell treballava molt, treballava cada dia, va treballar fins en els darrers moments de la seva vida, i pràcticament la seva primera intenció creativa era escriure música de concert. El que passa que això de la dansa li va venir cap a ell, i ell ho va acceptar perfectament. Clar, perquè era una font d'ingressos, era una font de prestigi i també una font de creació artística, clar, i de plaer artístic. Però ell no va pensar mai dedicar-se a la dansa. La dansa va anar cap a ell, ell no va anar cap a la dansa. Fins a un cert punt funcionava per uns certs clixés, en el millor sentit de la paraula. Vull dir, ell s'enorgullia molt de la seva formació tècnica alemanya, de la seva sensibilitat francesa i d'haver nascut a Espanya, que li havia donat aquesta escala andalusa, aquest mode, en teoria musical, el mode frigi, no? Que no, per cert, aquest mode frigi no és just andalús, no?, sinó que és grec, al sud d'Itàlia, és un mode de música que es troba, que són quatre notes descendents, no? O quatre acords descendents, que és bàsicament la base de tot el flamenc, no? I de gran part de la música mediterrània. Però ell estava, o sigui, aquests tres o quatre una miqueta estereotips, no? La formació del Richard Strauss, del contrapunt, de l'orquestració, no? La sensibilitat francesa, no? I després, aquesta cosa que duia a la sang, que és un poc l'espanyolisme, l'andalusisme, no?
I el factor rítmic també és un element molt important a la música de Surinyac.
Sí, molt important, molt important. Ell no ho va dir mai molt obertament, però les seves grans influències, els seus fars estètics, eren el Manuel de Falla i l'Stravinsky. O sigui, el Manuel de Falla, l'afrancesament, l'espanyolisme, no? I l'Stravinsky, l'exploració de la polirítmia. De fet, una de les seves obres es diu Polirítmia flamenca. Aquesta idea de que els accents no han de ser cada tres o cada quatre, sinó que poden caure aquí on caiguin, no? Que és molt flamenc, també. És molt Stravinsky, però és molt flamenc, no?
I aquestes falses cites.
A vegades són motius, diríem, efectivament, que són cites, però mai una cita, sí, així, diríem, etnològica o etnomusicològica, no?
No, perquè ell havia fet estudis en profunditat del flamenc.
No.
Quines fonts directes havia tingut del flamenc,
molt,
ho sabem?
Molt superficials. Ell era músic, no? Òbviament, era un gran músic, amb una oïda fabulosa. I en aquell moment, als anys 40 i 50, a Nova York se sentia molt de flamenc, no? Pensem, això és una mica tangencial a el que estem parlant, però pensem que el Sabicas va crear la guitarra flamenca a Nova York, vivint 20 o 30 anys, no sé quants anys va viure aquest home a Nova York, no? I el Paco de Lucía sempre de... Jo vaig aprendre la guitarra flamenca a Nova York amb els Sabicas, no? O sigui que a Nova York hi havia... El que passava amb el flamenc a Nova York, a part del punt exòtic i etcètera, no? És que, precisament per aquest punt exòtic, és que a Espanya hi havia públic per un cert flamenc, però a Nova York hi havia públic per recitals de guitarra sola flamenca. I alguns guitarristes flamencs es van establir a Nova York. Tenim el cas del Segovia, també, que en aquesta mateixa època vivia a Nova York. Ja no guitarra flamenca, naturalment, però que en els Estats Units hi havia un públic per aquesta música espanyola, per aquesta música de guitarra, etc. Hi havia un públic. Ell detestava els experiments, no?
Però alguns experiments sí va fer.
Alguns experiments va fer. No es pot caure en simplismes. Ell és un gran artista, no hi ha dubte, i va cercar i va trobar el seu llenguatge musical. Agradarà a uns i no agradarà als altres. Però ell no era avantguardista. De fet, els seus amics del món de la música a Nova York no eren avantguardistes, eren més bé ets avantguardistes, és a dir, gent que, compositors, que en principi van intentar l'experimentalisme dels anys 40 i 50, però així com vam desenvolupar la seva carrera, van desenvolupar un llenguatge una miqueta més tradicional. M'estic referint a l'Aaron Copland, al Virgil Thompson, al Giancarlo Menotti i algun d'altres. No? Aquests compositors tenen bastantes coses en comú. Un és que van intentar, tal vegada hi podríem ficar aquí també el Leonard Bernstein, o Bernstein, es pot pronunciar de les dues formes. Van intentar ser avantguardistes, però a ells no els va anar bé. I van desenvolupar un llenguatge, diríem, si no tradicional, perquè aquests conceptes naturalment són relatius, com a mínim un llenguatge on sempre hi ha un centre tonal, on no s'abandona la corda do major, la tríada bàsica. Socialment també i culturalment tenen tots aquests compositors, amb el Carles Surinyac inclòs, tenen altres coses en comú, i és que tots eren obertament homosexuals. Hi ha una relació entre la música, diríem, de caire conservador i una certa sensibilitat gai. Hi ha estudis que indiquen que sí, que aquests compositors, sent homosexuals, van veure que les vanguardies radicals, en certs moments, no responien a les seves necessitats, a la seva sensibilitat. No? Però vaja, el que sabem ara és que hi ha una correlació entre 4, 5, 6 compositors obertament homosexuals i que la ciutat de Nova York els permetia viure la seva sexualitat d'una forma més o menys oberta, no? I un cert retorn a la tonalitat i un rebutjament, diríem, de lo que als anys 50 es considerava en certs cercles l'avantguarda, és a dir, sobretot el dodecafonisme, no? I després, posteriorment, el serialisme i la música aleatòria, etc.
Ara que hem entrat en aspectes més personals de la seva vida americana, podríem parlar també de l'entorn més proper de Carlos Surinyac.
Tenia una gran vida social amb tots aquests compositors i amb el món de la dansa. Això li proporcionava un contacte amb realment amb l'ànima o una de les ànimes de Nova York. Ell no estava marginat, no era un compositor incomprès, oblidat a la seva buhardilla, etc. No. El que passava és que escriure música és molt difícil, naturalment, quin tòpic, no? Però copiar música també és molt difícil perquè no just t'has d'inventar i has de crear aquelles notes, sinó que després les has d'escriure i has d'escriure la part del violoncel i la part del clarinet i la part de la... No? I, per tant, el Carlos Surinyac i el seu company, el Ramon Puigcerver Bell, que era de Castelló, i que va compartir, ells dos van compartir la seva vida junts pràcticament 40 anys. No? El Carlos escrivia la música i el Ramon copiava diàriament, cada dia. Era una petita empresa musical. No? Un creava, l'altre copiava. Copiava, feia les parts, la part del violí, la part, no? I funcionaven com una empresa, realment, ells dos, no?
Una empresa no només a nivell d'escriptura, sinó també a nivell de relacionar-se.
Efectivament, això és el que aquí anava, que no els deixava la seva empresa, com escriure tota aquesta música per tots aquests, per totes aquestes coreografies. Anava a dir la paraula ballet, no? Però la paraula ballet precisament és el que la Martha Graham i tota aquesta gent volien evitar. La gran revolució de la Martha Graham i el José Limón i la Doris Humphrey és l'anti-ballet, no? Crear una coreografia que estigui allunyada del Tchaikovsky i de totes aquestes coses. Bueno, tornant, sí, ells tenien vida, bastanta vida social i tenien molt d'amics, però havien de treballar molt, també, ells dos, cada dia junts, també, durant 40 anys, o sigui, parella sentimental i parella empresarial i també parella social, no? I segons sembla ser, tenien unes festes, per dir-ho així, a casa seva, en el carrer 49 de Manhattan, a Nova York, molt interessants, perquè de dia treballaven i de vespre oferien copes als seus amics, no? Que eren gent del món de la música, gent del món de la dansa de Nova York i gent del món de les arts, no? I a les tardes i a la nit rebien i de dia treballaven, perquè havien de treballar. Vull dir, quan tu mires el catàleg del Surinyac, te n'adones que era una persona que va treballar molt i que treballava de forma disciplinada, meticulosa, pragmàtica.
Perquè el catàleg no només conté totes aquestes obres per la dansa, sinó que hi ha un catàleg molt extens també de música de concert, que també era fruit d'encàrrecs que li anaven arribant d'altres formacions, no? D'orquestres, d'intèrprets, de solistes.
La motivació principal del Carlos era, a l'hora d'escriure música, era rebre un encàrrec. Ell tenia idees musicals, les anava notant, però el que rompia el gel, el que el feia escriure ja aquella obra, era saber que tenia, com diuen als Estats Units, un deadline, una data per lliurar l'obra acabada. I ell sempre esperava que li donessin un encàrrec. I quan li donaven un encàrrec, a partir d'aquí es posava a treballar ràpidament, ja en totes les idees que havia anat elaborant en mesos anteriors, i clar, tornem a la idea que deia abans de l'empresa, que en aquella època, i crec que ara també, no? A les orquestres els has de donar les parts, els has de donar tot fet, pràcticament, no? I entre ell creant la música i el Ramon, que creava les parts, el paper, les partitures, havien de lliurar per tal dia a tal obra. I ell va rebre encàrrecs molt importants. Va rebre un encàrrec molt important de la Fundació Rockefeller al principi de la seva carrera, diversos encàrrecs de la Fundació Rothschild a través de la Bethesda, va rebre encàrrecs de diverses orquestres en els anys 60 i 70, com l'orquestra de Louisville, a Kentucky, com l'orquestra de la Universitat de Miami, etc. Bastant d'encàrrecs. Alguns encàrrecs eren molt pràctics. Per exemple, hi ha dos o tres encàrrecs de bandes de música, d'instituts i d'universitats, que estan molt bé, aquests encàrrecs, des d'un punt de vista de drets d'autor, perquè cada vegada que comença el curs, cada vegada que acaba el curs, aquestes obres se toquen i el compositor rep la seva legítima part. Ell va ser una persona sempre preocupada pels diners. Dic jo, fent psicologia de cuina, no?, que li venia això de la seva formació burguesa catalana i sobretot del seu pare, que era corredor de borsa, inversor. I ells, a pesar de que no va seguir el consell del seu pare i va acabar sent compositor, ell sempre va tenir aquesta preocupació de guanyar-se la vida. I a les cartes personals, a la seva família, a la seva parella, el Ramon, sempre es parla de diners. Thank you.
quines relacions va mantenir amb compositors catalans des dels Estats Units? Hem parlat del cercle americà, però quins vincles li van quedar i quines afinitats tenia amb els compositors de la península ibèrica en general i catalans en particular?
La resposta curta és que molt poca. Hi ha una resposta més llarga que ve ara mateix. Principalment, la relació principal del Carlos en el món musical de Barcelona era l'Alícia de la Roixa, amb la qual van ser amics durant 60 o 70 anys. No? I ara, de compositors, pràcticament cap. Va ser una miqueta amic i hi va haver un intercanvi de cartes amb el Frederic Mompou, la Carmen Bravo, naturalment. Després, una miqueta amb el Montsalvatge, però molt poc. I pràcticament, que jo recordi, ningú més. Molt poques vegades ell parla malament del món musical de Catalunya. Crec que de les, tal vegada, 60, 70, 80 cartes que hi ha seves, crec que únicament en dues ocasions diu el món musical català m'ignora, no em té en compte. I prou. No parla malament de ningú en particular, ni ataca cap institució, ni res de tot això.
Ah, però si ell tampoc no va intentar fer res aquí, tampoc no va sentir el rebuig. No?
Potser... Ara, clar, també diu, oh, m'agrada, clar, això també expressa les ganes de fer més coses a Catalunya, de que li toquin més la seva música. Però ell tampoc ho va intentar, no?
I a l'Alícia li va dedicar música, també, que la relació no era només d'amistat, sinó que hi va haver...
Sí.
Vincle musical.
L'Alícia, els compositors catalans i espanyols i altres, i europeus en general, sempre li hauran d'agrair a l'Alícia que promocionés tant l'obra d'aquests compositors. És a dir, l'Alícia va, naturalment, va tocar molt l'obra del Montsalvatge i va encarregar i després tocar molt diverses obres del Carles Suriñac. I a més, en gran tacte i en gran generositat, l'Alícia, per exemple, tocava, si anava a Nova York i sabia que el Carlos vivia a Nova York, tocava la música del Carlos. I de fet, jo vaig assistir a un concert a principis dels anys 90, no recordo exactament, on l'Alícia va tocar, entre altres coses, va tocar Granados, recordo això, i també va tocar Suriñac. I el compositor era entre el públic.
La correspondència de Carlos Suriñac està arxivada amb el seu llegat a la Biblioteca Pública de Nova York. Aquestes cartes són probablement els documents que ens permeten fer un retrat més exacte de molts aspectes de la seva personalitat.
Les cartes més interessants, o entre les cartes més interessants, són les que va escriure en el seu company, Ramon Puigcerver Bel. Perquè després de 40 anys de relació es van separar. I es van separar, tots dos majors, 70 anys o més, i clar, va ser una separació amistosa però molt trista. Perquè un dels dos, el Ramon, va decidir tornar a Barcelona. I sense ell. O sigui, va ser una separació, no va ser... Però després, després, per carta i per telèfon, es van fer amics una altra vegada i van dir, bueno, què fem? Ens tornem a juntar? He de venir a Barcelona? Vols venir tu altre cop als Estats Units? I així van passant els anys fins que el Ramon es mor a Barcelona. I després, d'escats d'uns anys, també es va morir el Carlos.
La música de Surinyac és poc coneguda a casa nostra. En rares ocasions la veiem programada i hi ha relativament poques gravacions comercials de la seva obra. Quin és, però, l'estat del llegat Surinyac?
Aquesta música no ha quedat al calaix guardada. En aquest cas, el calaix és una institució de primera categoria, que és la Biblioteca Pública de Nova York, amb uns comissaris i bibliotecaris i arxivers molt dinàmics, que mantenen aquesta música de forma molt seriosa. I, a més, aquesta música està administrada per una agència de dret d'autor, que és BMI, que continua promocionant la música dels seus compositors, un d'ells, el Carlos Surinyac. Hi ha un premi de composició que l'han guanyat gent jove, que uns anys després han estat gent de prestigi, per exemple la Claire Chase, que és una compositora i directora d'orquestra americana que està jove i que està sonant molt ara. Aquesta dona va guanyar el premi Carlos Surinyac. O sigui que BMI està protegint els drets del compositor i el llegat del compositor de forma molt activa. Això per una banda. Per una altra banda, hi ha dues o tres tesis doctorals dedicades al Carlos Surinyac i després una trentena de tesis doctorals que l'esmenten. Clar, les tesis doctorals és una cosa molt minoritària, però és una llavor que es desenvolupa amb més coses. I el món de la dansa continua interpretant la seva música. I després, naturalment, hi ha intèrprets, hi ha el Daniel Blanc, que han registrat la seva música, hi ha el Bronze Arts Ensemble, dirigit pel Pablo Singer, que també ha enregistrat la seva música. És a dir, que la seva música crec que a poc s'està coneguent més i més i més, i de cada vegada es coneixerà més. Hi ha poca cosa, però el que hi ha és molt sòlid. De tota manera, sí que hi ha una cosa, i és que el Carlos Surinyac és un outlier. Un outlier és un fora de sèrie, és un cas únic. No necessàriament bo o dolent, però és un que no s'adapta, o sigui, ell no s'adapta a l'impressionisme francès-català, no s'adapta el germanisme dodecafònic que també ha tingut seguidors aquí a Catalunya, el Robert Gerhard i compositors més moderns com el Benet Casablanques i tal. No, no s'adapta tampoc a l'andalucisme d'Albéniz perquè és un altre nivell. Està entre tots aquests... és una constel·lació a part d'aquestes constel·lacions. És una estrella que està a part d'aquestes constel·lacions. No? I això, en el món dels intèrprets i del públic, clar, és molt difícil. És molt difícil dir, què fem amb tot això? A més de tot això, hi ha el prejudici aquest de que, clar, la seva música sona andalusa, no sona catalana, què fem amb això?
Qüestions que queden obertes i sobre les quals caldria reflexionar, certament. Antoni, et volem agrair que hagis compartit aquesta estona amb nosaltres i també que hagis volgut compartir el teu coneixement sobre Carlos Surinyac.
Moltíssimes gràcies.
Carlos Surinyac, aquest músic singular que cal que coneguem més a fons. Aquesta és, si més no, la voluntat del cicle de programes que hem iniciat amb el capítol d'avui i que seguirem la setmana vinent amb la veu del mateix Surinyac, els extractes de dues entrevistes en les quals ens parla de la seva relació amb el món de la dansa contemporània, de la seva metodologia de treball i de la seva manera d'entendre el fet musical. Carlos Surinyac serà el fil conductor d'aquest programa que... Si voleu, podeu seguir amb nosaltres diumenge de la setmana que ve a les 11 de la nit. Recordar també abans de marxar que podeu recuperar tots aquests programes al web del Qui té por del segle XX. Fins la setmana que ve.